El dies 2, 3 i 4 de maig, el claustre de Sant Domingo acollirà ja la 20a mostra del taller de teatre. Al llarg d'aquestes 3 hores baixes podrem veure el resultat de molt de mesos i molt de dies de feina dels alumnes d'aquest taller de teatre de diferents escoles del municipi. Ens acompanya aquí a la ràdio en Carles Pujols, que ja sabeu que és director escènic i també coordinador d'aquesta activitat. Carles, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Ara, mig adormit.
Mig adormit. I doncs, anirem despertant i explicant en què consistiran enguany aquest taller de teatre, com han anat, què oferireu, i també altres previsions i altres coses que teniu en marxa. No atures, Carles, eh?
No, afortunadament no.
Sí, sort, sort, també no aturar.
Espero d'aquí uns anyets poder aturar, però sí. I agafar-me tot una miqueta més tranquil, perquè és cert que l'activitat és forta i apreta. Mira, tocant el tema de la mostra, com has dit molt bé, és la 20a edició.
Diu ràpid, però 20 anys són
20 anys,
són
eh?
Molts.
Als principis els havia començat amb Mateu Grau i crec que també hi forma part d'en Xulla. Després en Mateu Grau va plegar i va ser quan jo vaig entrar i ja en són unes quantes edicions.
20. En tot cas, tu fa anys també que,
sí,
que
sí,
estàs...
Sí, jo no sé exactament davant. Quantes edicions porto, però en són moltes.
En són moltes.
El que sí vull creure és que aquí va haver-hi una gran diferència, aprofitant de parlar d'aquests 20 anys, entre l'abans i l'actualitat. Abans potser la cosa, tot i que no ho conec massa bé, però crec que era molt més local, a uns tallers determinats, i és a partir de que a l'entrar i donar aquest nou impuls a participació de les escoles que podem dir que ha arribat a créixer més, si més no amb l'aspecte participatiu. Mm-hmm. Al marge que aquí, això implica una altra cosa, tots sabeu que a mi les quantitats no m'interessen, el que sí que m'interessa són les quantitats, i puc dir que any rere any el que és la qualitat ha anat guanyant. Potser de teatre se n'ha vist poc, potser d'obres acabades se n'han vistes molt poques, potser de postes en escenes extraordinàries ben poques seran vist, però el que sí que s'ha pogut veure és un aprenentatge de l'abecedari del teatre. Això
és el que t'interessa també,
sí,
no?
Crec que
una mica l'objectiu.
Exactament. El que et vaig dir, estem parlant de pedagogia, estem parlant de pedagogia de l'art, amb l'art, gràcies al teatre, i el que et vaig dir aprendre a viure, ni més ni menys. I és en aquest sentit que jo crec que s'ha fet una aposta molt important i una crescuda i un creixement emocional més que important. Hi han detalls que m'ho avalen i que, a més, ho he repetit més d'una vegada, però crec que són molt importants. Recordo que les primeres edicions el comportament del públic n'era un. De les últimes edicions el comportament és un altre. Tant és així que gairebé les cadires no s'han de tocar, per exemple, per la sessió de l'endemà. O tant és així que ben poca brutó fems queden en el terra de pipes, palomites, allò que molt sovint fem i no hauríem de fer.
Doncs, està molt bé que hem guanyat amb educació.
S'ha guanyat amb educació, per això deia, parlava de la qualitat i també de la qualitat d'aquests alumnes que entenen molt bé què vol dir teatre, què vol dir direcció, què vol dir la mirada, què vol dir el silenci, què vol dir un desplaçament, això ho tenen clar. Són què vol dir saber estar i saber explicar. Són qüestions superelementals, superbàsiques, però que ben sovint, la meitat de les vegades, no se'n té ni a la més mínima idea.
Ho fan amb professionalitat, per tant.
Sí, jo els exigeixo que siguin molt professionals en aquest sentit. Mira, pensem una cosa, i aquí sí que no em valen les excuses, és que és teatre infantil, és que és teatre de nens, és que teatre... No, a mi no em serveix això. El que em serveix és que ve un públic, encara que sigui familiar, que ocupa unes cadires, que segurament alguns d'ells faran un esforç impressionant per col·locar el nin de mesos, uns altres potser miraran de plegar un pèl abans de la feina, i això ho han de trobar. Ho han de trobar que se'ls hi agraeix aquesta presència efectiva amb una actitud positiva des de l'escenari. I això sempre amb els alumnes i amb aquests nois i noies, nins i nines, els hi he fet cebre. El públic és molt important, i sense públic no hi ha espectacle. Després, si vols pujar damunt de l'escenari, tu has de guanyar, perquè si no, no val la pena. Fer funciones a final de curso i en castellano no serveix de res. Fer coses maques, buides de sentit, no serveix de res. Per això hi ha la televisió, Telecinco. i d'altres manifestacions que ho fan més bé que nosaltres, mm. però això no ens interessa, mm-hmm. no ens interessa pedagògicament, perquè nosaltres estem per al creixement personal.
Mm-hmm. Sí, sí, perquè part de la part més artística, diríem que evidentment és fonamental, també els pot aportar pedagògicament molt de valors, per exemple... Mira,
La disciplina,
fer una activitat en grup, vull dir, tot això és important.
O compartir, senzillament, compartir. Aprendre a compartir, aprendre a mirar-se els ulls, aprendre a escoltar, aprendre a saber respondre, a tenir consciència de ritme, tenir consciència de temps, les relacions, és això. En diem teatre, efectivament, però és que el teatre és això i molt més.
És això i molt més. Però a part també que sempre dius que no te deixen de sorprendre.
No, evidentment. Són uns monstres, són uns grans, grans monstres, mm. i a més, jo és que sempre en diré piropos, perquè crec que s'ho mereixen. Són uns grans monstres, són uns grans desastres, són uns grans colinquiers, són uns grans bocamolls, mm. són uns grans mentiders, són uns grans xafarders, tant que m'estan superant a mi.
No passa res, supòs, amb aquesta activitat.
Hi ha moments de tot, evidentment. Ja. No podem creure de, que és maco, que... Mm. No, alerta. L'ensenyament és molt dur, sí. i pot ser terrible, i és molt, molt, molt pesat i molt esgotador, perquè és un servei de cara a un altre. Un altre que són molts, mm. i cadascú amb les seves necessitats, mm. i condicions personals ben distintes de l'altre. És pesat, mm. però també és cert de que m'hi m'han aportat i m'han ensenyat moltes coses, i encara avui en dia estic aprenent. Mm.
Que continuï, i
sí, no,
que aquests 20 anys no deixin d'aturar. Conta-mos un poc com ha anat aquesta edició. Quins centres han participat enguany?
Mira, enguany són el del Moll, hi ha el Miquel Cabllonc, aquí a l'Escola del Moll, i d'aquí hi ha l'Escola Joan Mas. Aquestes són les... I també hi ha l'Institut d'aquí de Pollença. Són quatre centres dels que hi participen. Cadascun d'ells presenta una mitjana de dos, tres espectacles. El tret de l'Institut, que em presenta un espectacle per raons òbvies, i que, si no recordo malament, presentarà un altre espectacle, una altra versió voltant de la ciència i informació científica, tal i com varen fer l'any passat. Mm-hmm. No puc donar massa informació perquè tot just he estat un assaig que estaven a les Beceroles, mm-hmm. i aquest dijous, punyeta, demà precisament els haig d'anar a veure, que espero que em sorprendran com em van sorprendre l'altra vegada. La resta d'escoles, per exemple, no ho sé de memòria perquè ja sabeu que jo sóc molt despistat, però de l'Escola Joan Mas, per dir-ne alguna, presenten és 1, 2, 3, 4 4, 4, 4, 4 6 espectacles. Mm-hmm. Del Moll el presenten 4, 5 espectacles, i del Miquel Cabllonc que em presenten 4 espectacles. Bàsicament els grups que presenten espectacles estan repartits en grups de quart, cinquè i sisè. No cal dir que si Joan Mas en presenta més és perquè és una escola doblada, mm-hmm. i lògicament cada grup línies. Ha presentat un petit espectacle. Com sempre, perquè si no, no es podria fer d'altra manera, els espectacles seran curts, duraran al voltant dels 10-15 minuts, perquè no, més no es pot fer. Recordeu una cosa, en el cas, per exemple, d'aquesta escola que acabo de mencionar, ells treballen un pic cada 15 dies. Mm-hmm. Amb això comenceu a restar hores, vacances, ponts, sortides escolars previstes o no previstes, ens quedem aquí amb un marge de treball petitíssim. Per tant, sempre crec que no val la pena fer coses massa grosses, sinó anem a concentrar, i que dintre aquesta concentració sigui el més nítid i el més explicatiu, mm-hmm. possible. Una gran sorpresa per mi enguany és l'escola d'un Moll. Increïble.
Sí?
Sí. Sí, perquè al marge que presentin tres espectacles, hi ha un grup, el grup de sisè, que s'han despenjat fent una proposta que la trobo extraordinària. Són sis actors, però alerta, treballen per parelles. Una parella treballarà el primer dia, una segona parella treballarà el segon dia i una tercera parella treballarà el tercer dia. Mm-hmm. Clar, imagineu-vos el que pot passar. Dos joves enfrontats davant d'un públic nombrós. Això de per si ja val la pena. Però el que és més interessant és que tots tres grups presenten la mateixa escena d'una mateixa obra, d'un mateix autor.
Ah, mira,
però
que interessant.
Però cadascun li dona la seva visió personal. Sí, sí. I realment no us ho perdeu. És molt, molt interessant. Val la pena.
Ho proposen ells, que s'han despenjat amb una proposta?
Mira, tot això va venir de resultes...
Com ho feis?
Mira, això va venir de resultes... El primer trimestre es va fent un treball purament d'aproximació d'abecedari, per entendre'ns, de conceptes.
Sí.
A partir del segon trimestre es va començar a treballar textos, que podien ser frases. Això per evolució va acabar arribant a textos ja articulats teatralment, i tant és així que el primer text que es va treballar era l'escena que tots coneixereu i que recordareu, que és l'escena de discussió entre un marit i una muller del metge Garrotades de Molière.
Sí, sí.
Doncs el fragment aquest de la baralla entre home i dona els hi vaig donar, amb la condició de que tots feien de tot i s'anaven succeint per recitar tota aquesta escena. Va ser tan increïble que jo em pensava que en una jornada s'hauria esgotat i que hauria de buscar un altre text, i aquest text va aguantar 4 setmanes ben bones. I cadascú hi anava donant la seva visió personal i anava creixent, i entonacions, i tant és així que després ja es va passar a treballar ja individualment un text de Labiche. D'aquí es va saltar a treballar Goldoni, i en Goldoni està clar, la proposta aquesta de fer-ho davant d'un públic, aquí molts van dir, ué, impressiona. I han quedat aquestes 6 persones que realment estan fent un treball impressionant. Alumnes que no van a pati, que demanen, tu, em puc quedar a assajar? Això és fantàstic.
Estan enganxats.
Estan molt enganxats. I que venen amb el seu vestuari, que tenen el seu equip de puntadors, que tenen el seu equip d'ajuda. Està molt bé, estic molt, molt, molt content. I en aquest sentit, l'escola, a més, els ha protegit molt. Molt ben encertat,
sí,
saps?
Sí, sí, sí. S'han engrescat.
I tant.
S'han engrescat.
I després, i de cara a Miquel Catllong, hi ha també tot un seguit de propostes que em fan molta il·lusió. Hi ha una visió molt rocambolesca de la història de Hansel i Gretel.
Sí.
Després hi ha un muntatge a partir de l'àrea social, a càrrec del grup de 5è, i després hi ha 2 textos superdifícils, ja us ho dic, no perquè costi d'entendre, sinó la seva articulació, però de la manera com els han donat com a joc al voltant de la cadira, i dic expressament al voltant de la cadira, mira, no deixa d'interessar-me, saps? És a dir, s'ha procurat enguany que el concepte escoït, triat com a genèric, com a concepte general, era el contrast o els contrastos. Aquests contrastos ens ha servit per fer tot un escalfament primer, per exemple, davant, darrere, espès, o rugós, llis, pesat, lleuger, conceptes d'aquesta mena, que això s'ha hagut de traduir a nivell gestual, individual, en parella, col·lectiu, etcètera, 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 fins a arribar a cercar textos que poguessin respondre a aquest concepte de contrast. I en aquest sentit, per exemple, hi ha una proposta d'orilla, trista, molt dramàtica, per primera vegada hi haurà el drama.
Sí, ara m'ha sorprès.
Ho fa un grup de l'escola Joan Mas, un grup de 6è, que fa una adaptació d'un text que es deia Silla, que es diu Silla, que és un text que anys enrere jo ho vaig estrenar al Teatre Principal de Palma, amb cantants i actors. I després aquí els he donat una versió reduïda d'això, i realment la presència, al començament, el trobo brutal. Llàstima que aquí, en aquest claustre, en aquest escenari, les coses de vegades llueixen poc.
Ja.
Ja ho sabem de què parlem, oi? Amb aquest escenari que fa renou, que clava cops, cortines que es mouen descolorides, etc, etc, etc. Però realment aquí el drama és present, eh? O, per exemple, n'hi ha una altra, també, que és una adaptació molt sui generis d'una òpera, que aquesta òpera, precisament, l'estrenaré a final de temporada al Teatre Principal. N'he fet una versió teatral, dialogada, per l'altre grup de 6è, que és el Brundibar. Brundibar és la història d'un personatge que només vol ser ell i renega de qualsevol contacte i relació amb els altres, fins que, bé, que queda aclaparat per la situació, i realment l'amistat, la solidaritat, vens i guanya, i funciona. I bé, són muntatges d'aquesta mena, saps? Dos que són, diguem-ne, de consciència social, els altres són propostes gairebé que tenen un fil comú que podria acabar tocant la dansa un dia o un altre, i un conte.
Mm-hmm.
I un conte divertidíssim,
conte.
El Sastre Valent, que fa anys enrere el grup d'aquí de Ràdio Teatre ho va posar en escena.
Sí.
Doncs un grup del Moll en dona una versió amb una cara dura. I permeteu-me dir un castellanisme, un desparpajo.
Sí, divertida.
Molt divertit, molt divertit, molt, molt, molt. I hi ha alguns actors que dius, diantre, si aquesta gent continua, d'aquí uns anys poden ser unes bèsties.
Mm.
Però gent molt fresca,
que no te deixa mai de sorprendre.
Sí. Mm. És així, eh? I a grosso modo és això, saps, els espectacles.
Molt bé, i d'això ja donarem la programació més concreta d'horaris i tot això,
sí.
Però serà el dies 2, 3 i 4 de maig, el claustre de Sant Domingo, com sempre, i normalment les sessions començaven a les 7 del cap.
Exactament, el mateix,
igual,
les condicions són igual.
Molt bé.
Suren hora, hora i mitja, com a molt tard, i en avall. I enguany el concepte d'aquest és el contrastos. Però dir-te també de que paral·lelament a això, els dies 24 i 25 i a les escoles, amb aquells grups més joves que per joventut no creia oportú que pugessin a l'escenari, faran la continuïtat d'allò que havíem fet durant un temps al teatre familiar. Aleshores, aquests alumnes de tercer, de les escoles Joan Mas, Miquel Catllonc i els de primer i segon de l'escola Domoll presenten aquests conceptes que abans comentàvem, aquests contrastos, davant dels pares, davant de les famílies, davant del seu públic,
sí.
Amb la condició de fer participar després els pares.
Ah.
Que és el que van fer també l'any passat, que va ser la primera edició que van fer d'aquest off claustre o aquest pre-teatre, ho van fer i realment el resultat va ser molt, 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 molt interessant.
Heu tornat a fer 24 i 25.
Sí, 24 i 25. Les tardes o a darrera hora del migdia, com seria el cas del Moll i del Miquel Campllong.
Mm-hmm. Carles, ja que te tenim per aquí, a més d'aquesta mostra de tallers de teatre, conta-mos, què tens a l'agenda apuntat?
Home, n'hi ha un parell de coses. Inevitablement hem de parlar del Via Fora.
Sí.
El Via Fora que, hosti, quan estrenem pel juliol, i no recordo la data, m'heu de perdonar, si m'ho deixeu mirar us ho dic tot d'una, són dues funcions al juliol i dues a l'agost.
Mm-hmm.
Ah, sí. El juliol seria el dia 12 i el 26 i l'agost seria el dia 9 i el dia 23. Ja sabeu que són aquelles visites dramatitzades.
Visites dramatitzades entorn a la Murada.
Exactament, explicar la història del Cudi a través de la seva pedra.
Sí.
Però abans, aquí, per la festa de la patrona,
mira.
N'hi ha una de maca. Hi ha un entremès que...
A teatre,
sí,
idò.
Sí, un entremès divertit, calent, calent, calent i calent. Endevina aquí, que, saps? L'equip és bàsicament nou, tret de dues persones, tret d'en Joan Maria Pasqual i en Jaume Xuia, després,
aquesta
vegada, amb la col·laboració de tres actrius, també professionals com ells, que són... Una és d'aquí de Pollença, la Vanessa Román, i les altres dues són de Palma. Una es diu la Joana... Joana, perdona, no me recordo el llinatge, i l'altra és la Joana i la Franzina. Dues, bé, ja les coneixereu, una dicció
sí,
i una gestió molt bona.
Els convidarem perquè venguin.
I això ho farem el dia 27 i el dia 29. Estrenem el dia 27, que és un divendres, i el dia 29, que és diumenge. Dues funcions ho fem aquí en el claustre. Però... abans d'obrir portes, a fora del claustre hi ha una sorpresa. Hi ha un preentremès a càrrec de personatges, que aquests sí que els coneixeu, de quatre personatges d'aquí, de Pollença, que bé...
Que també posen el seu granet
de granida
amb aquest previ.
I a més poder-vos dir que comptem amb la col·laboració d'en Ferran Pasqual com a tècnic de so, amb Mateu Vila com a director musical, i la Fina Solà, que és una escenògrafa i que habitualment treballa amb mi al teatre principal, i bé, crec que us oferiré un producte que estem convençuts que us agradarà.
Heurà, per tant, això és una bona notícia,
sí,
que hi hagi teatre,
sí. I...
en pla comèdia, no?
Del tot. De carreres, corredisses, trompades, persecucions...
Això sempre a les festes patronals agrada,
sí,
que hi hagi una peça
d'aquestes. A més, allò calent, saps?
Sí.
De passar per la pedra, vaja, que és divertit.
Molt bé.
I per acabar, després ja saltaríem a l'octubre. L'octubre, enguany, en comptes del setembre, hem traslladat la darrera edició de clàssics a l'octubre, crec que el dia 13 d'octubre. No ho farem aquí no claustre, sinó que les previsions seria fer-ho aquí a l'antiga residència, en aquests corredors. Clar, això voldrà dir una limitació de públic, perquè l'espai és el que és, però ens ha semblat, i m'ha semblat molt més oportú fer-ho aquí, capaç d'exposar-nos al fred, a la pluja, com l'any passat,
que no saps
després d'haver de buscar un altre espai, l'espai va ser l'auditori del CUDI, però com que era un espectacle que no estava pensat per l'escenari, a mi particularment no em va agradar.
Clar, llavors si no la idea original és una improvisació, una solució...
Allà, mira, aquí l'entremès de l'any passat era un espectacle circular, el públic al voltant, i allà era teatre a l'italiana, ja. Que clar, no tenia res a veure. El terra d'aquell o el terra de pedra d'aquí del claustre donava unes diferents qualitats. La llum estava pensada perquè terra... Clar, saps, tot un seguit de coses que... Que no. I més o més, corre aquest risc, més poc públic, però en el poc petit diuen que la bona confitura.
I per què en aquest espai, a la residència?
Perquè...
És un muntatge que pensaràs expressament...
Sí, sí, no, i perquè m'agrada, i perquè sóc un cul de mal seient, perquè la llum pot quedar més concentrada, és un espai íntim, no és un espai públic i pugui entrar tothom i que hi hagi renous de bars, cafeteries, saps? No ho sé.
Bueno,
és una prova. A lo millor al final no us agradi més si veu les orelles, però bé, val la pena exposar-se.
Segur que ens agradarà.
Esperem-ho.
Hem d'estar motivats pel canvi, perquè també ens hem d'arriscar coses noves a veure què passa.
I després, i abans de tot això, el que et deia abans del teatre principal, enguany, el dia 7 de juliol, just... El dia 7 de juliol estreno una darrera producció, que és una nova òpera. Enguany és el Brundibar, és una òpera d'un compositor que es deia Hans Krása. És un compositor polac que el van assassinar els nazis, els SS, els van tancar al camp de concentració de Terezín, un camp de concentració que els nazis volien vendre com a modèlic i que allà els artistes i la gent vivien molt bé.
Sí.
Van fer una mentida de cara a l'opinió pública internacional i per la Creu Roja. Fins i tot es va gravar una pel·lícula. Llàstima que el director d'aquesta pel·lícula, un cop acabada, presentada, el van cremar, el van matar, com sempre. Vaja. Aleshores, allà Hans Krása, que aquesta opereta ja la tenia escrita, és una òpera familiar, la va tornar a adaptar per a aquelles pobres, desgraciades criatures, com a mínim que els últims dies s'ho passessin bé. És una òpera musicalment és extraordinària. Estem amb un compositor molt desconegut, però musicalment un monstre. I és una història o és un conte blanc? Al capdavall és la història de dos germans que tenen un problema greu, mare malalta, a qui li recomanen que prengui llet. No tenen diners. Se'ls apareixen els venedors, els forners, els gelaters, els pastissers, però si volen comprar, paga. Si no hi ha diners, no pots comprar. O policia també els hi recorda. I amb aquesta resulta el personatge Brundibar, que dona títol a l'òpera, que és un prepotent, un cregut, un xulo, per vostres és un músic que només vol les monedes dels altres per ell i no les vol compartir. I és que una situació tensa entre els uns i els altres. Afortunadament, i gràcies a l'ajuda d'un ocell, un moix i un ca, i tots els nens del poble ajuden a fotre fora aquest cràpula i d'aquesta manera diguem-ne, la solidaritat és la que guanya, vens, i l'altre es pot arribar a curar. És un espectacle que el faré també amb el cor infantil i el cor juvenil, que hi ha una primera part entre públic que hi ha rescatat textos de Terezín escrits per aquestes pobres víctimes. El central, el nucli central és la pròpia òpera, i el desenllaç és un desenllaç també particular que hi he afegit a partir dels textos de Chaplin. És una obra blanca, he procurat donar-li sentit de l'humor perquè no m'interessava caure en la tragèdia. Dubto que Krása la volgués presentar com una tragèdia, toca ser un entreteniment. Això anirà acompanyat d'unes il·lustracions en viu i en directe de la Fina Solà, la meva escenògrafa amb qui habitualment treballem plegats. Mentre hi hagi l'òpera, ella anirà dibuixant. I bueno, ja estem assajant tranquil·lament, tira i anar fent.
Estàs enfeinat, idò.
Sí, déu-n'hi-do. Són cosetes, però coses que porten hores d'assajos, de pensar, estudiar, escriure, llegir. com qualsevol feina, tu.
Sí.
Aquí a la feina no ens la regalen.
Molta merda, Carles, jo.
I tant que sí.
Per tot això que tenim per endavant. I el primer que hi ha és aquesta mostra del taller de teatre i ja detallarem el programa concret quan ens trobem un dies abans. Gràcies per haver vingut, com sempre, a Ràdio Pollença, contar-nos-ho. Fins la pròxima.
A vosaltres.